Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Oriol Junqueras reitera que la llei d'amnistia ja està acordada amb el PSOE. El líder d'Esquerra insisteix que l'amnistia està implícita en l'acord de la mesa del Congrés i dona per descomptada la mesura. Això després que Yolanda Díaz hagi negat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'existència d'un pacte. Des que la zona de baixes emissions existeix a Barcelona, un 10% de persones ha deixat el cotxe a casa i l'han substituït pel metro, el bus o la bicicleta. Una enquesta del RAC també diu que la meitat dels que s'han passat al transport públic no estan satisfets. Arrenca el Saló Professional d'Inversió Immobiliària de District enmig de la protesta d'activistes pel dret a l'habitatge. Uns 200 s'han aplegat a les portes del recinte de l'Hospitalet de Fira de Barcelona i han ruixat amb pols de colors alguns dels participants al certamen. El Departament de Justícia sanciona Rosa Peral per haver fet servir les trucades des de la presó per fer entrevistes. Peral, condemnada a 25 anys de presó per la mort del seu company, agent de la Guàrdia Urbana també, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que fent aquestes entrevistes per telèfon no ha fet res il·legal. La prova de so de les sirenes de risc químic al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i l'enviament massiu de missatges als telèfons mòbils ha funcionat com estava previst. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, n'ha fet avui un balanç positiu. L'impost a les grans fortunes del govern espanyol recapta 623 milions d'euros. És un impost complementari al de patrimoni i l'han pagat sobretot els contribuents de les comunitats on està suprimit aquest impost, com per exemple Madrid, amb 555 milions. Les grans fortunes de Catalunya han abonat 2 milions d'euros. Els independentistes de la regió de l'Alt-Karabakh, de majoria armènia, es comprometen a deixar les armes i negociar la seva reintegració a l'Azerbaijan. L'ex-república soviètica va declarar ahir la guerra total contra el Karabakh i va instar la població civil a marxar o a renunciar a la independència. El govern britànic adverteix ara que no pot salvar el planeta si porta la fallida al poble britànic i demana ser més proporcionat per aconseguir l'objectiu de zero emissions contaminants l'any 2050. Els conservadors es plantegen endarrerir del 2030 al 35 la prohibició de venda de cotxes de gasolina i dièsel. La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula del barceloní Juan Antonio Bayona sobre la tragèdia aèria dels Andes del 1972, representarà a Espanya als Premis Òscar en la categoria de millor pel·lícula internacional. Ha superat 20.000 espècies d'abejas i Cerrar los ojos. Els esports.
Mapi León i Patrick Guijarro són les dues jugadores que han pactat abandonar la concentració de la selecció espanyola femenina sense ser sancionades. Aquesta matinada hi ha hagut acord entre les jugadores i la federació per fer canvis a l'ens de manera immediata, cosa que ha permès al gruix de les jugadores continuar concentrades. L'Espanyol ha oficialitzat el fitxatge del defensa central Víctor Ruiz, que fitxa per un any. La presentació es farà demà. A Girona avui es fa la presentació de John Solís i d'Eric García. A Can Barça, Alejandro Valde renova fins al 2028 i tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. L'equip va debutar amb nota a la Champions 5-0 contra l'Anvers. Avui ha jugat 8 partits més, entre els quals el Madrid, Unión Berlín.
I el temps, ruixats aquesta tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu Oriental i comarques de Girona, també més aïlladament a l'entorn de la serralada prelitoral. Sol i núvols a la resta, les temperatures màximes més baixes cap al nord-est. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Aquesta setmana de mobilitat, diguéssim, horribilis, que han viscut conductors, usuaris de trens, de metro, d'autobusos, coincideix amb els resultats d'una enquesta feta pel RAC sobre com ha impactat l'aplicació de la zona de baixes emissions a Barcelona. I ens diu que un 10% de ciutadans han canviat el cotxe al turisme pel transport públic, la bici, el patinet o anar a peu. Aquestes zones s'han d'estendre abans d'acabar l'any a totes les ciutats de més de 50.000 habitants, tot i que Badalona, el seu alcalde, ja ha dit que ell es proposa ajornar-ho. Passarem per la Fira de Barcelona, on avui les despeses en tintoreria s'hauran disparat. Començava el Saló Immobiliari de District, que plega els principals fons d'inversió del món, i grups d'activistes per un habitatge digne han llançat pintura als congressistes, que han quedat, en molts casos, tenyits de blau o de lila. Hi ha hagut incidents on han hagut d'intervenir els Mossos. En aquesta fira hi han d'assistir unes 10.000 persones. Us explicarem la prova de so de les sirenes de risc químic que avui s'ha fet al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'enviament d'aquells missatges massius als telèfons de la població per provar que tot funciona bé en cas que calgui en realitat algun dia. I Interior ens diu que tot ha anat com una seda. Parlarem de la guerra que ha declarat els estornells l'Ajuntament de Mollerussa. Els ocells ho deixen tot empastifat, tot vull dir cotxes, carrers, mobiliari urbà, i han decidit instal·lar 18 altaveus per on se senten els crits de rapinyaires i figura que els estornells s'espantaran i marxaran del municipi. I després ens aturarem també al Pirineu, on ha començat la brama del cèrvol, un ritual d'aparellament que és un espectacle únic que cada any més guanya visitants i que dura, doncs, de fet, molt pocs dies. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'aplicació de la zona de baixes emissions de Barcelona ha provocat que un 10% de persones que abans es desplaçaven en cotxe l'hagin canviat pel transport públic, la moto o els desplaçaments a peu, en bicicleta o patinet. Aquesta és una de les dades de l'enquesta que ha presentat avui el Reial Automòbil Club de Catalunya sobre l'impacte i l'acceptació de la mesura, que abans que s'acabi l'any s'hauria d'estendre a totes les ciutats de més de 50.000 habitants. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. L'enquesta feta a un miler de persones constata que des que hi ha zona de baixes emissions, un de cada 10 usuaris del cotxe l'ha deixat a casa, majoritàriament per passar-se al transport públic i desplaçar-se amb bus o metro. La mala notícia és que la meitat dels que han pres aquesta decisió estan insatisfets amb el canvi, com comentava Cristian Verdagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC.
El que s'ha passat al transport públic i que... Bueno, la meitat són vermells, ni taronges, són malament, vaig més cansat, ni no sé què, em costa més. Bueno, doncs si això ha de ser l'alternativa, ha de millorar l'experiència de mobilitat respecte a l'anterior, perquè si no, a la mínima de canvi, la gent desfarà la transferència de model.
Deia Montse que abans que acabi aquest any les zones de baixes emissions s'haurien d'haver implantat a totes les ciutats de més de 50.000 habitants. Ara mateix, Montse, en quin punt estem?
Doncs el més calent és a l'Aigüera. Per llei hi ha 23 municipis catalans, els que tenen més de 50.000 habitants, que han de tenir implantada la zona de baixes emissions abans de final d'any, i els de 20.000 habitants es van comprometre a tenir-les el 2025. La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Mireia Boya, admet que tothom va tard.
El fet que hi hagi hagut eleccions municipals ha retardat una mica tot el procés de desplegament. La gran majoria no ho tindrà tot gest a data 31 de desembre.
Ara mateix només n'hi ha 8 de municipis que han implantat aquestes zones de restriccions al trànsit, i una és Badalona, on, com sabeu, l'alcalde ha anunciat una moratòria de 3 anys per la seva implantació. A Lleida han instal·lat 10 càmeres de control de trànsit per no perdre els ajuts europeus, però no funcionen i encara han de licitar el projecte. A Girona tenen una proposta inicial, però no s'ha concretat res. A Tarragona han definit quina serà la zona de restriccions, però no s'ha fet res per implantar-la i tampoc no hi ha data perquè entri en vigor. Entre els municipis que han demanat ajuts dels fons climàtics de la Generalitat per tirar endavant aquesta mesura, hi ha Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Rubí, Tortosa o Lloret.
S'està celebrant a Barcelona el Saló Professional Immobiliari de District, que ha arrencat enmig de les protestes d'activistes pel dret a l'habitatge. Unes 200 persones s'han aplegat a les portes del recinte i alguns congressistes els han llançat pols de colors. També han volgut denunciar la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de flexibilitzar la reserva del 30% de pisos protegits en les noves promocions i grans rehabilitacions. Ho està seguint tot el matí des de la Unitat Mòbil, en Jordi Canal.
Bon dia. Els congressistes turistes han acabat entrant per alguna porta de servei, tret d'alguns que han intentat fer-ho a través dels activistes que els han llançat pols de colors. Hi ha hagut alguns enfrontaments amb els Mossos que han repartit cops de porra. La protesta volia denunciar el caràcter especulador del certamen, segons Sergi Barrios, portaveu de la plataforma Contra de District.
El seu objectiu és treure tots els diners possibles. Hi ha un gran capital global que ha d'aconseguir un lloc on atresorar aquests diners i poder-los rentabilitzar. I avui aquí es venen a fer aquests contactes, a tancar aquests contractes.
El director general de l'empresa organitzadora, Albert Planas, minimitza aquestes protestes.
Haguéssim preferit doncs, que no hi haguessin hagut les agressions en pintura, no? Que hi ha hagut alguns dels assistents, però contra aquestes coses tampoc no s'hi pot fer res més. No? S'han pogut manifestar amb normalitat. Ara també nosaltres amb normalitat doncs, estem portant a terme l'esdeveniment.
El Saló de Districts s'allargarà fins dijous. S'hi donen cita 10.000 congressistes que pertanyen a empreses, també administracions propietàries de Sol, també companyies promotores i constructores, tècnics, consultors i inversors del sector immobiliari, no només del residencial, sinó també de l'industrial, la logística o els equipaments.
Per cert que aquest certamen se celebra en un moment en què el mercat de l'habitatge s'està desinflant. El juliol s'han venut a Catalunya 7.700 pisos, això és gairebé un 6% menys que el juny i la segona xifra més baixa d'aquest any, segons l'Institut d'Estadística. I entre gener i juliol, aquesta baixada és del 5% respecte al mateix període de l'any passat. La prova de so de les sirenes de risc químic es feia aquest matí al Camp de Tarragona a les Terres de l'Ebre i, per tant, l'enviament de missatges als telèfons mòbils ha funcionat com estava previst. L'exercici feia 4 anys que no es feia i ha tingut aquesta vegada algunes novetats. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Quines són aquestes novetats?
Doncs mira, era la primera vegada que s'activaven al mateix temps les 52 sirenes de les zones amb risc químic del Camp de Tarragona i l'Ebre, que sonen com sentim de fons, i que s'enviaven al mateix temps missatges d'alerta al mòbil. L'àrea afectada té uns 200.000 habitants i segons les dades que ha explicat aquest migdia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, tant les 52 sirenes activades com els missatges d'alerta han arribat a tothom.
El valorem positivament. Ha funcionat bé. Ha funcionat el sistema d'alertes amb algun lloc que em sembla que hi ha hagut algun problema. En termes generals, ha funcionat el sistema d'alertes i han funcionat les 52 sirenes, que avui era l'objectiu que teníem previst.
L'exercici es repetirà en altres zones de risc químic de Catalunya durant els mesos d'octubre i novembre, i aprofitant la prova, algunes escoles del Camp de Tarragona també han fet pràctiques de confinament, com ha passat a l'escola Vora Mar de Salou.
Pues que hem fet això de prova i que tindríem que tancar finestres, baixar les persianes i quedar-nos a casa tots junts.
Estic una miqueta nerviosa, però estic bé.
I tindríem que entrar a poc i tranquil·litzar i sentar-nos al nostre lloc.
Aquest tipus de pràctiques es faran de forma anual per seguir comprovant que el sistema funciona i pel que fa a les millores compromeses al Pla Secta després de l'accident d'Icoxa, encara queda pendent incrementar els sensors químics al voltant dels polígons industrials. El conseller Joan Ignasi Elena també s'ha compromès avui que abans que acabi l'any s'incorporarà un tècnic a l'edifici 112 de Reus per gestionar el Pla Secta i activar aquests mecanismes des de la demarcació i no com ara, no com avui, per exemple, que s'ha hagut d'activar des de Barcelona.
Mm-hmm. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
El Departament de Justícia sanciona Rosa Peral per haver fet servir les trucades des de la presó per fer entrevistes i ara només li permet parlar amb els seus familiars de primer i segon grau. Per al condemnada a 25 anys de presó per la mort del seu company, agent de la Guàrdia Urbana, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha dit que no creu que hagi fet res mal fet amb aquestes comunicacions, Maria Núria Rebelle.
La sanció de moment és cautelar i restringeix, com deies, també les comunicacions telefòniques que des de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, pot fer Peral. Ara mateix només està autoritzada a parlar amb familiars de primer i segon grau. La penada no és conscient, però, d'haver-se saltat cap norma.
No estic fent res il·legal, no estic fent res i truco des d'on se'm permet, que és la cabina de telèfon.
També podrà comunicar-se amb la seva advocada, Núria González. La lletrada, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, critica, però, aquesta restricció.
La Rosa Peral ja no pot parlar amb ningú, només pot parlar amb el seu pare, amb el seu germà i amb les seves filles, i amb la seva advocada. Tota la llista de persones, amics, familiars de més de segon grau, tota aquella gent amb la que la Rosa podia parlar dintre de la seva limitació del dret a la comunicació, ha sigut restringit absolutament. I això és el que ens sembla més greu, perquè el dret a la comunicació no es pot restringir dintre dels límits que posa el règim penitenciari.
Rosa Peral porta 6 anys empresonada.
Important cop policial contra el tràfic de xis a Catalunya. S'ha decomissat 5,7 tones d'aquesta droga i s'han detingut prop de 50 persones. A més, s'han intervingut armes de guerra preparades per ser utilitzades. Aquest és el balanç de l'operació Rescatada, que es va obrir el 2019 i que s'ha tancat a Vallcarca, al costat del Garraf. I res, n'acabem de saber els detalls, Marriera.
Així és, ho han explicat fa uns minuts el mateix delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha assegurat que ha caigut un dels grups més importants en tràfic de xis a casa nostra.
Uno de los golpes más importantes que ha realizado el cuerpo de la Guardia Civil en Cataluña respecto al tráfico de hachís en Cataluña.
Diu que és pel volum decomissat, el nombre de detinguts, però també per l'augment de la violència d'aquests grups que van fortament armats per evitar ser robats per altres organitzacions criminals. Ho ha explicat el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, José Luis Tobar.
Y lo hacen con armas de fuego y con armas de guerra. Eso está complicando nuestra actuación, porque evidentemente, o en principio, esas armas no son para combatir a la policía o la Guardia Civil, sino que son para protegerse de otros individuos delincuentes, pero nosotros estamos en medio. Entonces implica tomar otra serie de medidas y otras dificultades operativas para nosotros. Se está dando en el mar y se está dando en las plantaciones de marihuana en Cataluña.
Segons Tobar, la pressió policial a l'estret de Gibraltar ha fet que aquests grups s'hagin traslladat a les costes catalanes. Dels 30 dels 50 detinguts en aquests diferents dispositius ja han ingressat a la presó.
I aquest matí també s'ha fet, en aquest cas, un altre dispositiu dels Mossos i de l'Aeroport a Salou, al Tarragonès i a Cambrils i a Reus, al Baix Camp, contra una organització criminal especialitzada en falsificació de moneda. I aquí també, Josep Ramon Ruiz, s'han fet diverses detencions, eh?
Sí, Marta, segons ha informat fons policial, l'operatiu ha començat cap a les 6 del matí i han participat a la unitat d'ordre públic i també membres de la divisió d'investigació criminal. S'han fet diverses entrades i escorcolls en diferents habitatges, en concret 6, 4 a Salou, un a Cambrils i un més a Reus. Els agents han fet diverses detencions de persones vinculades amb la xarxa de falsificadors i també del grup de persones que es dedicava a la seva distribució.
I també hi ha en marxa un altre dispositiu policial dels Mossos, en aquest cas Guàrdia Urbana, Policia Nacional Espanyola i Guàrdia Civil, per desarticular una xarxa criminal que en aquest cas el que feia és de comerç il·legal d'animals de companyia. El dispositiu ha començat a primera hora, a Barcelona i altres ciutats catalanes, també a Madrid, i segons fonts policials es preveu detenir una vintena de persones. El cas està sota secret d'actuacions i la investigació està dirigida per el jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona i la Fiscalia especialitzada en temes de medi ambient. Ara passen 2 minuts d'un quart de dues. Moment per saber com tenim la circulació i el transport públic. Amb la Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a les carreteres ara poques complicacions, només algunes provocades per obres a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit nord, direcció Vic, en Ripoll, on hi ha un carril tallat a causa d'aquests treballs a la calçada. També per treballs a la calçada, a l'autovia A2, a l'altura de Cervera, se circula en tots dos sentits per la calçada en sentit Barcelona. I és que a banda de les obres també estan passant transports especials d'un màxim de 3 metres i mig d'amplada. Per tant, és una zona on s'ha de circular amb una precaució especial. A l'àrea de Barcelona, pràcticament normalitzada la circulació a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Guineueta, on encara hi ha restriccions a causa de l'incendi ahir d'un camió a l'interior del túnel de Caçadors. La Guàrdia Urbana recorda que hi haurà limitacions durant dies. Cal circular a 40 km per hora per aquest tram, mantenir els llums encesos i no està permès avançar en aquest tram. Ara només veiem circulació intensa en aquesta zona, però aquest matí hi ha hagut llargues cues a causa d'aquesta circumstància. Es recorda des de la Guàrdia Urbana que és preferible agafar vies alternatives com ara la Ronda Litoral o l'Avinguda Meridiana, que també han anat a força plenes aquest matí, sobretot la Ronda Litoral. Ara mateix només veiem a trànsit lent des del Poblenou fins a la Barceloneta de forma intermitent en direcció al Nus del Llobregat. El transport públic, com gairebé tot el matí, sense noves incidències segons els diferents operadors.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores del dimecres, Francesc Mauri.
Esperem una
una temperatura una mica més baixa, nuvolositat molt variable aquesta tarda, però encara hi ha inestabilitat i els ruixats poden afectar amb una certa intensitat punts del Pirineu més oriental, nord-est del país i l'entorn de la serralada prelitoral. De cara a demà, moltes més clarianes. Divendres, notable descens de la temperatura. Es notarà prou baixa la matinada de dissabte per recuperar-se notablement diumenge. I divendres, fins i tot, amb alguns ruixats de neu al Pirineu per sobre de 2.000 metres i algun ruixat al nord-est, però més sol a ponent i al sud. Dissabte al matí arriba oficialment la tardor astronòmica i coincidirà amb un cap de setmana de domini del sol, tot i algunes boires matinals.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Alerta de l'entitat Càritas. Més de la meitat de les persones sense recursos a qui donen servei podrien deixar de rebre aliments a partir del gener. Només a les comarques de Girona ho quantifiquen en unes 5.000 famílies. La situació que la provoca, doncs, un canvi de model sobre com es reparteix el pressupost que destina a la Unió Europea i que després cada govern distribueix a les entitats socials. Fèlix Martín, quin és aquest nou sistema?
Hola, bon dia. Doncs a partir del dia 1 de gener s'implanta a la Unió Europea un nou model de sistema de targetes moneder perquè les famílies sense recursos puguin anar a comprar a qualsevol supermercat i no es vegin estigmatitzades anant a un dels centres de distribució d'aliments, com per exemple els que té Càritas. Des de l'entitat calculen que disposaran d'aquesta targeta un 10% de les famílies que atenen.
Això, en principi, semblaria positiu, però, Fèlix, hi ha una cara bé. Què passa?
Doncs que els diners que ara es reben de la Unió Europea serveixen per comprar el 60% dels aliments que es donen als centres de distribució. I a partir del gener, el mateix pressupost es destinarà a una altra finalitat, finançar aquestes targetes moneder. Per tant, ja no hi haurà aquest 60% d'aliments. N'hi haurà menys a les lleixes i de retruc es podrà atendre menys persones. Cal buscar més recursos, diu el Catalunya al Dia, Calle Gómez, responsable de Càritas a Girona.
Des de la Generalitat, o ajuntaments, o el mateix govern espanyol, es contemplin, diguéssim, mesures complementàries per evitar d'alguna manera que aquestes famílies quedin fora, que s'identifiquin recursos econòmics que a hores d'ara no estan identificats, que permetin que o bé es pugui augmentar el volum de famílies que són ateses per targetes, o bé es pugui augmentar el volum de famílies que són ateses amb aliments en espècie, que per tant les famílies no quedin desateses, que és el que es preocupa.
Només a les comarques de Girona, Càritas atén 8.000 famílies. Amb el nou model i amb menys aliments a repartir, només se'n podran beneficiar un 35% d'aquestes famílies. Si hi afegim, ho compensem, amb el 10% que rebrà la targeta moneder, això vol dir que globalment, fa no fa, atendrien el 45% de totes i més de la meitat, unes 5.000, se'n quedarien fora.
Els titulats universitaris catalans freguen la plena ocupació. L'enquesta d'inserció laboral de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari constata que tots els estudiants de doctorat i màster estan en aquesta situació i que un 94% dels titulats de grau també tenen feina, Sara Canyete.
Sí, l'enquesta de l'ACU, que es fa cada 3 anys, es fixa en els titulats del 2019 i que s'han incorporat al mercat laboral durant la pandèmia. Uns resultats que per al conseller d'Universitats i Recerca, Joaquim Nadal, trenquen alguns estereotips.
No és veritat que les universitats són fàbriques de parats. Pràcticament, en graus, màsters i doctorats, s'assoleix, obro cometes i posem-hi els matisos que vulgueu, perquè ja s'entén, s'assoleix la plena ocupació.
Sara, amb aquesta plena ocupació, la pregunta és si aquests nois i noies treballen del que han estudiat.
Exacte, i aquí les xifres ballen, però en general són bones. Les millors són les dels estudiants de grau, pràcticament 3 de cada 4 tenen una feina relacionada amb allò que han estudiat i només un 14% tenen feines que no requereixen titulació universitària.
També es parla de fuga de talent, però amb un resultat sorprenent perquè no marxa tanta gent com podríem pensar ara.
Sí, aquí sobretot ens fixem en metges i infermeres, que d'això n'hem parlat moltíssim. Doncs bé, l'enquesta el que diu és que només el 3% dels graduats en l'àmbit de la salut marxen a treballar fora i que els que més ho fan, un de cada 10 són els de ciències. Per contra, un terç dels estudiants de màster que venen de fora a estudiar aquí i són un de cada 4 estudiants, es queden aquí a treballar.
I la darrera pregunta, estan satisfets amb els estudis?
Doncs aquí sí que és on hi ha marge de millora, però malgrat que sembla que estudiar a la universitat garanteixi feina i millor sou, un de cada 3 titulats en grau i màster diuen no repetirien estudis i d'aquests gairebé la meitat ho diuen perquè no estan satisfets amb el disseny i la qualitat del títol.
Gràcies, Sara.
Per tant, queda feina.
Sí. A l'Audiència de Lleida ha començat el judici un veí de Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell, acusat d'abusos sexuals a 4 menors tutelades. 3 de les noies han relatat episodis de tocaments o que els oferia diners a canvi de favors sexuals, uns fets que l'home ha negat rotundament. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Marta, bon dia.
Al judici s'han sentit, per tant, relats del tot contradictoris.
Sí, totalment. Ens hem de situar al bar on solia anar l'acusat entre el 2016 i el 2020, quan l'home ja tenia més de 70 anys. Ha admès que convidava les noies de tant en tant o els donava petits petites quantitats de diners per la insistència de les adolescents, però que mai va intimar amb elles ni va haver cap contacte de tipus sexual.
¿Usted nunca habló con ninguna de las menores?
No, el que feien és vindre a buscar diners, si els donava diners o xuxeries.
¿En alguna ocasión le ha ofrecido dinero o refrescos a cambio de realizar algún acto de carácter sexual?
Això mai. Ni aquesta ni en cap noia, ni cap noi, cap.
3 de les víctimes l'han contradit.
Me pedía que si quería hacer algo con él o tener alguna relación con él. Relaciones sexuales.
Una vez cogió mi mano y se la puso en sus partes, por debajo de la mesa.
La chica y yo teníamos que irnos ya. Entonces, él pasó por detrás y me tocó el culo.
A la quarta presumpta víctima no l'han pogut localitzar i l'última hora és que el judici s'ha suspès per mirar de trobar-la en un màxim d'un mes. De moment avui, els responsables del bar i els clients que han declarat a l'audiència han dit que mai van veure que l'acusat tingués cap actitud sospitosa amb les noies i que eren elles les que sovint el buscaven per demanar-li diners, com feien també amb altres veïns del poble. La petició inicial de la Fiscalia és de 18 anys de presó.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
I l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un treballador de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà que es va quedar més de 8.000 euros d'impostos dels ciutadans. L'home ha acceptat la pena i ha evitat així un judici amb jurat popular. Clara Jordan, això ho va fer durant 4 anys.
Sí, entre el 2014 i el 2018, concretament. L'acusat treballava d'auxiliar administratiu en el servei de recaptació, cobrant els impostos i les taxes, i ell mateix ha reconegut que alguns ciutadans els cobrava en efectiu i els donava un comprovant de pagament, però llavors els diners se'ls quedava i no anotava el lloc que aquests veïns haguessin pagat. En total, es va embutxacar a prop de 8.500 euros. L'alerta va arribar quan alguns d'aquests veïns van veure que els arribaven requeriments per coses que ja havien pagat. En un principi li demanaven 5 anys de presó per un delicte continuat de malversació, però com que ha tornat tots els diners i ha reconegut els fets, acusació i defensa han arribat a un acord de rebaixar-li la pena a 2 anys.
Tarragona vol posar ordre a l'afluència de creueristes que arriben a la ciutat per millorar la convivència entre els visitants i els veïns. L'Ajuntament, en consens amb el port, l'empresa Global Ports i el sector de l'hostaleria, farà canvis en la gestió d'aquest gran volum de visitants per millorar la visita i evitar les molèsties als veïns. Anem a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
I què s'han proposat canviar?
Doncs principalment el que volen és descongestionar la ciutat d'aquest gran volum de gent que arriba en creuers, sobretot els que ho fan en creuers de més de 3.000 persones. Això fa que hi hagi una gran concentració de persones en dies i hores determinades i en zones tan limitades com és el barri de la Part Alta, que concentra gran part dels espais patrimonials. Entre les mesures previstes, hi ha de passar d'una a dues parades d'autobús per distribuir aquests turistes entre dos punts. També se'ls oferirà més informació perquè coneguin altres punts d'interès de la ciutat i passegin per altres indrets de Tarragona. La regidora de Turisme, Montse Dan, diu que es vol beneficiar a veïns i visitants.
És una miqueta doncs, també per la convivència amb els ciutadans. Realment, hi havia dies que hi havia una gran afluència de públic, de gent, doncs, en un mateix indret. D'aquesta manera també doncs, es separa i no tindrem aquesta sensació de que a una hora determinada hi ha molts autobusos en el mateix espai. D'una part, per la sensació, per l'experiència, que sigui encara més positiva del turista, però també per als tarragonins i les tarragonines.
Una altra iniciativa és informar de l'arribada de creuers al sector del comerç i l'hostaleria perquè es puguin preparar i organitzar-se per atendre aquests visitants.
I avui el nostre clic del dia és per una història d'amor frustrada en un lloc que no toca. Al dic del port de Badalona va aparèixer pintada a terra una carta, força mal escrita i amb faltes d'ortografia, per cert, d'una persona que volia recuperar la seva exparella i deia, entre d'altres coses, es pot llegir: «Hola, gorda, llevo tiempo sin ti, tus amigos me dicen que me has olvidado». I li promet, tot això escrit a terra, que demà, que és dia 21, si no vaig errada, perquè avui és 20, exacte, demà rebrà les flors, com sempre. No sabem si demà les flors arribaran a aquesta persona, però deduïm que gaire gràcia no li faran si realment la noia el volia oblidar. Sigui com sigui, la Brigada Municipal de Barcelona ja ha repintat el tros del passeig i la carta ha passat a millor vida. Trobareu les imatges, tant de la carta escrita com del terra com de les faltes d'ortografia, d'aquest dic pintat de blanc per tapar-ho, al perfil del Tot Badalona de Twitter, vaja, el que ara és la xarxa social X. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El canal de Pinyana carrega més de 13.000 hectàrees de cultius del Segrià, acaba abans d'hora la campanya per la sequera. A partir d'avui mateix, només podran regar les finques de fruita que encara estiguin per collir i es posaran cadenats a les pales de rec. Noelia Caselles, bon dia.
Hola, Marta.
Aquest canal s'alimenta de la noguera ribagorçana.
Sí, una conca que podria entrar en fase d'emergència a finals d'aquest mateix mes, si no plou. Ho va alertar la setmana passada la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és qui la gestiona, i els regants han decidit prendre mesures ja. Ramon Piquen és el president.
Fa uns dies estàvem a una dècima, perquè això es medeix per dècimes, de la emergència, i jo suposo que a l'octubre, a la pròxima reunió, ja diran que ja estem. Llavors, ja mos hem adelantat, perquè la Che és la que dicta los cabals quan estàs en emergència.
Les restriccions pretenen mantenir tant com es pugui les reserves d'aigua, pensant ja, Marta, en la pròxima campanya.
I pel que fa a aquesta campanya, restringir ara l'aigua, què els suposa?
Doncs mira, no hauria de comportar grans afectacions, pensem que estem ja molt avançada a aquesta campanya. El que s'ha decidit és regar només els fruiters que encara no s'han collit, que ja són pocs. Això són sobretot figueres a la zona del Guaire, presseguers a la del Farràs i algunes pomeres i pereres tardanes. La resta de cultius hauran de passar amb l'aigua que els arribi de la pluja.
Les finques que quedaran per regar són panissos de segona collita, però que també estan molt avançats, i després el fals també quedarà per regar. I els arbres que s'han recollit la fruita tampoc no es poden regar.
Per tant, segones collites, el fals i els arbres que ja no tenen fruita. Fins al 31 d'octubre, el canal mantindrà un cabal aproximat de 2 metres cúbics per segon, que servirà per abastir indústria i granges. El canal de Pinyana, penseu que també abasteix d'aigua potable diversos municipis, entre ells la ciutat de Lleida, un subministrament que hores d'ara no perilla.
Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
Doncs la sequera i també la bioeconomia centren l'edició d'aquest any de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, que és referent del sector. El certamen manté el nombre d'expositors, tot i que perd l'espai del Palau de Vidre, perquè si estan fent, ja n'hem parlat aquesta setmana, les obres de rehabilitació. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com dèiem, aquesta falta d'aigua i la seva gestió a l'agricultura doncs estarà molt present en aquest certamen.
Exacte. En les jornades tècniques es debatrà sobre què hem après de la sequera, els reptes i el futur en la gestió de l'aigua i els aspectes pràctics per gestionar la sequera, entre d'altres. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, feia aquesta reflexió.
Veureu que es parlarà molt de la sequera. I, a més, aquesta fira se celebrarà coincidint, segurament, amb l'entrada en situació d'emergència del territori. I parlo també de la capital. Avui, el canal de Pinyana deixa de deixar passar l'aigua, no?, per passar amb un major control, i això doncs ens ha de preocupar i ocupar.
La fira, que es farà del 28 de setembre a l'1 d'octubre, té ocupats els 50.000 metres quadrats de superfície disponible, on podrem veure 288 expositors. A més, s'han programat més de 50 activitats paral·leles. De cara a l'edició de l'any que ve, la setantena, l'alcalde creu que cal que les administracions es replantegin el format clàssic actual de fira i s'aposti perquè es converteixi més en un aparador de valor afegit, influït per la capitalitat de Lleida en el sector de la bioeconomia.
La L'Ajuntament de Mollerussa ha declarat la guerra als estornells que embruten amb les seves defecacions el mobiliari urbà, els vehicles i els carrers. Què ha fet l'Ajuntament? Doncs ha instal·lat 18 altaveus que emeten els crits de rapinyaires per intentar fer-los fora. El consistori ha detectat que les colònies d'aquests ocells migren cada cop menys cap al sud i passen per a Joan la tardor justament al Pla d'Urgell.
Exacte, podríem dir que els estornells han aclimatat a Mollerussa, on passen la tardor i part de l'hivern, ja no migren tant cap a zones més càlides. Sens dubte, un efecte del canvi climàtic. El regidor de Via Pública i Medi Ambient, Joel Bastons, explica per què venen a Mollerussa.
I això per què passa a Mollerussa? Té molta incidència a Mollerussa. Dius, perquè estem en una zona plana, dius, els estornells es ven aquí, es refugien aquí la nit, venen a jocar aquí, però ells treuen l'aliment de les garrigues. Sí, bàsicament, olives.
Es mengen les olives, els estornells, això encara no ho sabia. Escolta'm, no és el primer cop que l'Ajuntament intenta fer-los fora, oi?
No, l'any passat van tirar uns petards, tot just quan fosquejava, però aquest any el consistori ha actuat amb més contundència i abans amb una mesura dissuasòria. La zona més afectada és l'avinguda del Canal i el camí de Belianes. Aquest és el so de rapinyaires que emeten els altaveus per intentar foragitar els estornells tot just al vespre quan hi van a dormir.
No sé si ells ho sentiran amb la mateixa intensitat o més, però escolta'm, per acabar, què en diuen els veïns?
Doncs els veïns n'estan farts.
És insuportable, o sigui, jo crec que no es pot viure, o sigui, no es pot passejar per aquí amb tranquil·litat. L'aula és increïble, o sigui, quan plou, és que és surrealista.
Estem farts, no podem ni caminar per aquí. Estrenem la roba, te la caguen.
Les sabates, quan arribo a casa, me les tinc que treure perquè sempre estan brutes de la merda dels ocells.
L'Ajuntament diu que el sistema per foragitar-los és eficient.
Uns altres animalons. L'any passat es van capturar en el nucli urbà de Barcelona un centenar de senglars habituats. Són aquells que han perdut la por a l'home i a la trama urbana i que baixen periòdicament cap al centre travessant la ronda de dalt per buscar-hi aigua i menjar. Doncs bé, l'empresa que aquest curs n'ha assumit el servei adverteix que fins que no hi hagi una dràstica reducció d'aquestes captures, la situació no estarà normalitzada. I, David Àngeles, sembla que els especialistes responsabilitzen la conducta humana d'aquesta situació que genera accidents de trànsit, com sabeu, agressions d'aquests animals a persones i desperfectes al mobiliari urbà.
A Marta, bon dia. En Carles Conejero, soci fundador de l'empresa Astrolet Solutions i doctor en veterinària, té clars el diagnòstic i les solucions. Cal acabar amb el procés d'habituació del senglar al nucli urbà. Hem arribat fins aquí, pensa, per tres factors. Gent que omple la seva solitud alimentant-los, el malbaratament alimentari que converteix els nostres contenidors en una mena de supermercats i l'abandonament del món rural i dels oficis que s'hi feien, que els han deixat al terreny lliure. Aquest és l'objectiu, segons Conejero.
L'indicador és el número de trucades a Guàrdia Urbana, no el nombre d'animals que s'extreu. Si anem bé, cada cop hauríem de treure menys animals per captura. Hauríem de treure només aquells animals habituats. I en el moment que estiguem traient 5 animals a l'any, allà ho tindrem controlat.
Però per arribar-hi cal modificar certes conductes.
Hem acabat amb el malbaratament alimentari, hem acabat amb els problemes de soledat de la gent, sobretot la gent gran, i sobretot en aquelles zones amb major risc d'exclusió social, d'un 3 a un 5% de la població que està dins d'aquest grup, que dirigeix el comportament social amb els animals. Això s'hauria d'abordar, i no és tancat. I recuperar aquesta relació coherent amb el medi.
A més, David, el senglar, com sabeu, no té cap predador a casa nostra i també pot ser, esclar, portador de malalties.
Efectivament, no té predadors, però d'alguna manera els accidents de trànsit estan fent aquest paper, segons en Carles Conejero.
Si no hi haguessin aquests accidents de trànsit, el problema seria molt més gran. I jo li poso el llindar de tall als 30 quilos. 30 quilos per sota, el senglar queda allà i el cotxe pot marxar. 30 quilos cap amunt, el cotxe queda allà i el senglar marxa.
Per cert, que tot i que la sequera ha afectat la supervivència de les cadellades, els senglars també s'han espavilat per trobar aigua, segons Conejero.
Aquests animals, aquests grups, els trobem a aquests llocs on hi ha un rebentón d'aigua pública. I allà, clar, van tots a veure. Amb la qual cosa, la sequera, què provoca? Provoca que els animals s'agrupin més en indrets concrets. Contribueix a que hi hagi un major contacte entre diferents grups de postsenglar i d'altres espècies, clar. Amb la qual cosa, un major contacte que dona. Però si hi ha una malaltia, pues, ràpidament s'escampa.
Carles Conejero adverteix que els senglars també són portadors de noves malalties i que comparteixen paparres amb un dels animals més propers a l'home. el gos.
Dos quarts i mitja dues, aquesta setmana ha començat la brama del cèrvol, un ritual d'aparellament que dura molt poc i que és tot un espectacle, és únic i que guanya visitants any rere any. Anem cap al Pallars Jussà. Pau Rovira, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Pau, que duri tan poc i que sigui tan espectacular, com diuen, en són els motius principals.
Sí, sí, és un ritual d'aparellament i, per tant, implica que els cèrvols mascles emetin crits poderosos per atreure les femelles, de vegades fins i tot hi ha baralles, i, com dius, dura molt poc. Menys d'un mes a l'any. És un fenomen, doncs, que fa que en aquestes dates molts visitants es desplacin a parcs naturals i reserves de caça de tot el Pirineu, com per exemple la reserva de caça de Bou Mort i de l'Alt Pallars. El seu director, Jordi Palau, ens ho ha explicat així.
Per una banda és molt singular i molt puntual amb el temps, perquè bueno, és pràcticament un mes a l'any, per tant és algo que està bastant concentrat, i després és un fenomen que és a la vegada visual, sonor i d'alguna manera de gaudir d'un espai natural molt ben conservat. I realment és tota una experiència, no? De sentir el soroll que emeten els mascles i combinar-ho amb la, diguem, la emoció d'intentar veure alguns exemplars.
I per això el nombre de visitants, doncs, creix cada any.
Exacte. S'esperen més de 2.000 persones en dos o tres caps de setmana i per això s'han establert regulacions.
Molta gent concentrada en uns mateixos dies i uns mateixos llocs. I llavors és quan hi pot haver doncs, interaccions o interferències, que és el que ens ha portat a establir un sistema d'ordenació i de regulació de l'activitat per intentar aconseguir que hi hagi doncs, una més bona convivència, finalment, tant de no generar molèsties als mateixos cèrvols com de no interferir els propis visitants entre ells.
La millor època per experimentar la brama del cèrvol és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
Des d'avui ja és a les llibreries la novel·la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana, L'any que vaig estimar Ava Gardner, de l'escriptor i periodista sabadellenc Jordi Soler. Ambientat a la Costa Brava dels anys 50, explica l'enamorament platònic d'un adolescent de Tossa de Mar durant el rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran. Soler va rebre el guardó i el vespre, en el marc de la Festa dels Premis Literaris de Girona. Aquest mateix ha passat per algunes llibreries per firmar els primers exemplars i la Maria Rovira ha parlat amb ell.
Jordi Soler, guanyador del Premi Prudenci Bertrana amb L'any que vaig estimar Ava Gardner. Moltes felicitats en primer lloc.
Moltes gràcies.
Una obra que, pel que hem escoltat, està feta des d'una mirada de cinèfil.
Totalment, sí, totalment. Bueno, jo he treballat a unes quantes revistes i també programes de televisió, en fi. M'he dedicat a la informació cinematogràfica molt temps i ja abans era un malalt, vull dir que no tinc remei.
Què t'ha portat una mica a passar a aquest plànol de la ficció i en aquest doncs, marc incomparable de la Costa Brava dels anys 50?
Vaig estar a Tossa l'estiu passat i vaig veure fins a quin punt era present l'Ava Gardner encara a la ciutat després de 74 anys. I em va impressionar. Doncs de seguida vaig començar a mirar, vaig llegir la biografia de l'Ava i a partir d'aquí ja em va semblar que hi havia una història potent per explicar i ja m'hi vaig ficar de ple.
Aquí estem parlant de noms molt coneguts, sí. De mites, no? I com es trasllada això a històries que molta gent doncs, pot conèixer, o més o menys, no? Pel que ha pogut escoltar d'Ava Gardner, de Francina Sinatra, de Mario Cabré. Com es trasllada això? Com es novel·la, això?
A mi m'agrada treballar a partir de la veritat. És a dir, jo intento veure com van anar les coses de veritat el més possible. I a partir d'aquí, respectant tot el que puc respectar, col·locar la ficció. No? La ficció és molt important, és el que vehicula la història, però com més la farxeixa és de realitat, jo crec que millor queda, saps? I llavors faig això.
I llavors, després de tot aquest capbussament, no?, en tot el que envolta Ava Gardner i sobretot quan va venir aquí, has dit que estàs enamorat d'Ava Gardner.
És impossible no estar enamorat d'Ava Gardner. Sí, sí, jo, com el meu protagonista i com molts altres homes, estic enamorat d'Ava Gardner per haver-la vist a les seves pel·lícules i després per haver llegit la seva biografia i haver-la escoltat parlar amb la seva veu i haver-me semblat una persona divertida, interessant, mentidera, saps? Però, en el fons, fascinant.
I també enamorat del personatge que es crea?
Jo no sé com era Ava Gardner, jo m'he fet la meva Ava Gardner, que no deixa de ser un personatge de ficció, per molt que hagi existit. És a dir, quan tu fas servir un personatge autèntic, però quan tu escrius Ava Gardner va pensar, en aquell moment deixa de ser un personatge de veritat i es converteix en un personatge de ficció. Per tant, l'Ava Gardner és la meva Ava Gardner que jo puc tenir les meves idees, però puc estar totalment equivocat.
Serà la Wagner també dels lectors. En tot cas, moltes felicitats pel premi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Calafell vol salvar el seu cinema, que està en una situació econòmica complicada, ja que no ha recuperat les xifres d'espectadors després de la pandèmia. Davant el temor que es vengui l'edifici a una empresa que vol fer-hi una superfície comercial, l'Ajuntament ha decretat una suspensió de llicències a tota la zona dels multicinemes MCB. Montse Gené-Ribà, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I per què d'aquesta manera es pot salvar el cinema?
Bé, hi ha intents de la propietat per evitar la fallida econòmica i se sap que rep ofertes per destinar l'edifici a altres usos. El nus del tema és que el Pla General permet allà la realització d'activitats cinematogràfiques i d'altres activitats complementàries. Aquesta és l'escletxa que podria permetre que s'hi instal·lés el supermercat. Per això, dilluns es va fer un ple extraordinari urgent per tallar d'arrel qualsevol intent de canviar l'ús del cinema. Ara tenen un any en què no es poden donar llicències de cap tipus, ni d'enderroc ni de construcció, i això dona temps a modificar el Pla General i treure aquest afegitó que permet fer activitats complementàries. L'alcalde Ramon Ferrer ens explicat què és el que està passant.
Hi havia doncs un promotor, un operador privat que volia fer doncs una superfície comercial substituint l'equipament dels cinemes per una superfície comercial d'alimentació. No hi estem d'acord, primera, perquè el planejament no ho permet, tot i que l'operador doncs està intentant fent passar el clau per la cabota, que ja surti amb la seva i que pugui tirar-ho endavant, encara que sigui per la via judicial.
I quina és la solució, Montse, que estan intentant?
Mira, tu respon el mateix alcalde, Marta.
Hem hagut de fer aquesta suspensió de llicències precisament per doncs, treure'ns del damunt aquesta pressió d'aquest operador que va per lliure i que d'aquesta manera doncs, puguem arribar a una solució i una concreció d'una proposta entre l'Ajuntament i la propietat per poder doncs, modificar el planejament si cal i poder doncs, mantenir l'ús de cinemes i també doncs, que es pugui fer una superfície comercial, però sempre mantenint aquest ús de cinemes.
Estem també intentant tenir la versió del propietari dels cinemes, de moment sense èxit.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
3:45 i un minut. L'antiga foneria de Canons de Barcelona, està situada al final de la Rambla, es convertirà el 2027 en un centre de cultura digital. Aquest edifici, amb més de 3.000 metres quadrats i 5 plantes, el va comprar la Generalitat fa 20 anys al Ministeri de Defensa, Valèria Obereda.
El centre unirà art, ciència i tecnologia i combinarà creació, recerca i divulgació. Sentim el president Pere Aragonès, que avui ha presentat el projecte.
Volem que sigui punt de trobada, d'experimentació de professionals i artistes de Catalunya i d'arreu del món que treballen en l'àmbit de la cultura digital. I volem també que, evidentment, sigui un espai de divulgació, que la ciutadania se'l pugui fer seu.
Les obres de rehabilitació arrencaran al gener amb una inversió de 13 milions d'euros i el centre obrirà les portes 3 anys més tard. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha parlat dels àmbits d'actuació d'aquest nou centre.
Estem parlant, doncs, de projectes culturals que tenen a veure amb la robòtica, amb la intel·ligència artificial, amb la immersivitat, el metavers, els videojocs o les realitats virtuals, per posar alguns exemples. Teníem clar que era estratègic crear un centre de cultura digital de primer nivell.
I el sector ho veu amb bons ulls. Xavier Tribó és el cap de tecnologia de Glassworks Barcelona, empresa de postproducció de cinema.
És una manera d'ordenar una mica el que tenim en aquest àmbit de Catalunya, que tenim coses molt interessants a nivell d'artistes, com hem vist l'Alba Corral, o inclús artistes emergents com l'Alice Laborel. Jo crec que això és una oportunitat única perquè a partir d'ara tinguem un punt real per crear realment aquestes sinergies de cara a futur.
L'edifici, d'estil neoclàssic, està catalogat com a bé cultural d'interès local.
La Sala Beckett de Barcelona dedica la seva nova temporada a reivindicar la paraula, el teatre de text i la ficció per explicar la condició humana, Marta Vivés.
La disminució de la capacitat lingüística de la ciutadania és el motor que inspira, empeny i vol fer reflexionar en aquest nou cicle de la Beckett que va directe a l'essència de la filosofia artística del teatre. Toni Casares n'és el director.
No li tinguem por a l'ús literari de la paraula, a l'elaboració, a la complexitat, sense que això
vulgui dir, ni molt menys, coses sessudes, avorrides. No, no, fer servir la paraula per divertir-nos, per emocionar-nos, per comunicar-nos.
Amb aquest propòsit, la tardor vol convertir-se en la Tardor Sánchez, un homenatge al dramaturg i fundador de la Beckett, José Sánchez Sinisterra. Serà en forma de moltes activitats, entre elles l'estrena de la seva obra El lector por horas la setmana que ve.
El teatre de text estava segurament força menys tingut dels processos de creació. Sánchez Sinisterra, conjuntament amb altres, per exemple amb el Benet i Jornet i amb tanta d'altra gent, van fer una reivindicació de l'ús del teatre de text i de com el teatre de text pot ajudar a parlar i a reflexionar sobre els temes nostres d'avui.
L'infanticida en una versió de Marc Rosic, al final les visions de Llàtzer Garcia o la versió teatral de la novel·la de Pol Guasch, Napalm al cor, són alguns dels imperdibles d'aquesta temporada. És Paraula de la Beckett.
Això, la Beckett i la Sala Trono de Tarragona presenta també nova programació amb muntatges més grans i per a més espectadors. Unes propostes que busquen reflexionar sobre les relacions humanes també i els conflictes socials. Clar, això suposa un canvi per a aquesta sala que tradicionalment oferia propostes per un aforament més petit.
Sí, de fet, el seu director Joan Negrí ha qualificat aquesta nova programació de més arriscada.
Hem arriscat molt aquesta vegada, ja que tenim més aforament. Hem apostat per panyells i espectacles més grans, que evidentment són més cars i costen més diners, però confiem en que la bona comunicació de la Sala Trono i la fidelitat del nostre públic doncs ens ompliran la sala.
En total s'han programat 13 espectacles entre el 30 de setembre i el 27 de gener. S'hi podran veure propostes de teatre i dansa contemporanis amb un denominador comú: convidar a reflexionar sobre les relacions humanes i els conflictes socials, sobretot amb la mirada posada en els joves.
Crec que aquests temes de la salut mental, d'això de la convivència entre diferents tipus d'ideologies, no? El que estem veient avui dia que estan passant al carrer per aquestes qüestions, doncs creiem que és interessant que això també ho puguem veure. No és una cosa només que passi als joves, com sempre diem, no? Crec que són temes de joves que ens afecten als adults, però a nivell d'espectacles són fets per gent jove, que el que ens interessa molt des de la Trono és atreure aquest tipus de públic.
Entre els muntatges, Negri ha destacat l'obra Iceberg de la companyia emergent Lese Ivan, i també s'ha referit als tres muntatges de la sala Flyhard, La Calòrica i Egos Teatre, que tancaran la commemoració del 20è aniversari de la Trono.
L'últim cap de setmana de setembre, el Festival Internacional de Pallasses tornarà a omplir de somriures Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, on viu el Circ Cric. Per commemorar els 10 anys es farà una mirada d'anteriors edicions, però també amb novetats. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan comença el festival?
Doncs en realitat el festival comença dilluns que ve, però faran una feina interna i de cara al públic serà a partir de divendres 28. En total aplegarà una setantena de pallasses i fins dijous faran treball intern de cursos i intercanvi de propostes entre elles. I divendres és quan engegaran els espectacles de cara a la gent. Montserrat Trias és la directora del festival.
Espectacles de tots tipus. Hi ha 3 cabarets, 2 sessions golfes, contes per als més petits, hi ha espectacles al carrer, al Teatre Mardús, al Teatre Pare Casals, hi ha espectacles al costat del riu, al pati de les escoles velles, a les places dels pobles, una traca final amb un grup de batucada que es diu Escandalera, on farem un ball final de pallasses. Totes les pallasses ens enfilarem al trenet del circuit i donarem voltes a mena de cercavila pel poble.
Els espectacles a l'aire lliure són gratuïts i els altres tenen un preu simbòlic. El d'aquest any suposa el 10è aniversari del festival. És una mirada enrere que permet veure com s'ha evolucionat.
Ens estem enfortint, estem creixent professionalment, ja tenim referents, ja podem ensenyar coses a les noies més joves, seguim reivindicant el paper de les dones que, a més, hem optat com a professió el fet de fer riure. Un ventall de propostes de dones que, a través de l'humor i la comunicació, volen fer arribar doncs els seus missatges al públic.
La directora ens apunta alguna novetat.
Hi ha una pallassa, la PEC, que ha decidit fer la seva campanya electoral, que farà una campanya durant tota la setmana de Vota PEC. El seu programa és que no hi hagin fronteres, que l'idioma és molt relatiu, que es pot expressar un sense paraules i arribar a on vol arribar.
Teniu tota la informació a circcric.com.
De fet, el que volem és regirar el poble i posar-lo en peu de festa. El riure és una arma de construcció massiva.
El tradicional musical de la Mercè es convertirà aquest any en un petit homenatge al compositor japonès Ryuichi Sakamoto, desaparegut el març passat. Amb ell se'l recorda sobretot perquè va ser l'autor de la música per la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics del 92. Però hi ha més coses per commemorar en aquest piro musical, els 30 anys del Festival Sónar, per això són els encarregats de la tria musical. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Està clar que també hi haurà la música de Bad Gyal i grans clàssics i llegendes de la música electrònica dels 5 continents que hauran actuat al Sónar en aquests 30 anys. També Rosalía, Pet Shop Boys, Björk, C. Tangana o Daft Punk. El Piro Musical dilluns que ve a les 10 el retransmetrà TV3.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts a les 2, temps ara pels esports del Catalunya al dia. Les blaugranes, Mapi León i Patri Guijarro, són les dues integrants de la selecció espanyola que n'han abandonat la concentració amb l'acord de no ser sancionades. Oriol Moné, bon dia.
Bon dia a totes dues, que ja no van ser al Mundial. Diuen que la seva situació és diferent de la de la resta de jugadores que han decidit quedar-se. Sentim Mapi León.
La situació para Patri para mí es diferente al del resto de compañeras, entonces no estamos tampoco como en condiciones de decir no, ahora vuelves y pues esto es un proceso. Estamos contentas porque bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios.
Recordem que aquesta matinada hi ha hagut acord entre les jugadores i la federació amb la mediació del Consell Superior d'Esports per fer canvis a l'ENS de manera immediata i satisfeixi les demandes de les futbolistes.
L'Espanyol ha oficialitzat aquest matí el fitxatge de Víctor Ruiz, defensa central, que afronta la seva segona etapa al club.
Ruiz tanca la plantilla, almenys fins al gener, i fitxa per un any. En té 34 i va ser jugador de l'Espanyol del 2009 al 2011, quan va marxar-ne per anar al Nàpols. Demà se'n farà la presentació. El club ha penjat un petit vídeo de presentació.
Como en casa, ningún sitio.
Este quiere barro.
A Can Barça demà es fa la firma de la renovació d'Alejandro Valde fins al 2028 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros.
La notícia arriba l'endemà que l'equip tingués un debut plàcid a la Champions, una competició que va començar amb bon peu després de golejar còmodament l'Anvers per 5-0. I ho va fer amb dos gols de Joao Félix, un de Lewandowski, un altre de Gavi i un en pròpia porta dels belgues. El tècnic Xavi destacava la bona feina de l'equip i dels nous fitxatges.
Però jo crec que estem en el millor nivell de joc des de que jo sóc entrenador. Crec que hem sigut molt efectius, les dues o tres primeres ocasions han anat a dins i això, clar, el partit ja pràcticament el decantem per cap a nostra banda, no? I els bons jugadors s'entenen. Gundogan ens ha caigut del cel, per això juguem millor.
I tenia bones paraules també, paraules de reconeixement, de manera específica per a Joao Félix.
Doncs jo crec que és fàcil, no? Primer, la qualitat individual que té el Joao és excel·lent, té unes condicions innates de talent espectaculars i després doncs, que té la humilitat per treballar i la intel·ligència per entendre-ho. Jo crec que està disfrutant i el veig molt feliç.
Tot i la bona imatge mostrada, Frenkie de Jong no volia fer volar coloms sobre les possibilitats de l'equip a la Champions. Són declaracions a Movistar Plus.
Solo es el primer partido, hemos arrancado bien, pero tenemos que demostrarlo en los partidos que viene y yo creo que es demasiado pronto para decir algo sobre eso.
A l'altre partit del grup del Barça, Shakhtar 1-Porto 3, els portuguesos seran els propers rivals del Barça a la segona jornada. Pel que fa a la resta de la jornada disputada ahir, destaquem tres resultats. Lazio 1, Atlètic de Madrid 1, PSG 2, Borussia Dortmund 0 i Manchester City 3, Estrella Roja 1. Avui es completarà la primera jornada d'aquesta fase de grups amb 8 partits més, tots a les 9, excepte 2, el Galatasaray Copenhagen i el Madrid Unión de Berlín, que juguen a 3 quarts de 7. A les 9, la resta de la jornada, Arsenal, PSV, Bayern, Manchester, Benfica, Salzburg, Braga, Nàpols, Sevilla, Lens i Reial Societat Inter. I en tenis, la barcelonina Rebeca Masarova ha passat als quarts de final del torneig de Guangzhou, a la Xina, després d'imposar-se a la suïssa Victoria Golubic. En dobles, on també juga fent parella amb la britànica Barrage, Masarova ha de disputar avui mateix partit de quarts de final.
I acabarem en vol. El Barça ja prepara el partit de demà contra el Magdeburg a la segona jornada, no?, de la fase de grups de la Champions.
Doncs, efectivament, n'ha parlat el jugador del Barça, Blas Llanch.
Nos espera un partido muy difícil. Ya sabemos que hemos perdido tres veces seguidos contra ellos y yo creo que todo el mundo tiene ganas para ganar este partido y además es el primer partido de Champions en esta temporada en Palau y nada, yo creo que todo el mundo está puesto, todo el mundo quiere ganar y vamos a dar todo y espero que ganamos.
I acabarem amb waterpolo perquè ja tenim nou campió de la Copa Catalunya femenina, que és el Mataró.
Les mataronines van derrotar ahir a la final al Sabadell 11-12 i es van endur el seu segon títol. Cristina Nogué, jugadora de l'equip.
Bueno, el Sabadell sí que cada any van canviant petites coses tant al nostre equip com al seu, però
De l'any passat ens coneixem molt, vam jugar molts partits i van ser tots molt durs, però de cada partit s'aprèn. I avui hem fet un pas endavant i en queden molts per fer.
Avui, per cert, jugarà l'Atlètic Barceloneta Rubí, partit corresponent a la tercera jornada de la divisió d'honor masculina. Es van jugar al Terrassa 13, Tenerife, Xeide 7, i el Sabadell 11, Mataró 4.
No t'ho pots perdre.
S'estrena al Teatre Acadèmia de Barcelona un muntatge que ja va ser un èxit quan es va representar al Festival Grec, un monòleg d'una psicoterapeuta interpretada per Marta Marco, que ha de tractar una pacient que, atenció, té una filla de 8 anys que es vol operar per tenir més pit. Bèsties és un text molt potent de Mònica Dolan, dirigit per Pau Roca, sobre la hipersexualització i la pornificació dels infants. Aquesta obra, Bèsties, es podrà veure al Teatre Acadèmia de Barcelona fins al 8 d'octubre. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.